Ràdio Piera presenta La tele a la ràdio. Programes, entrevistes i documents de Piera Televisió per ser escoltats mentre mires una altra cosa. La tele a la ràdio.
I avui dijous 9 d'abril recuperem l'àudio de la sessió del Piera Kilòmetre Zero que va tenir lloc fa 15 dies a la Biblioteca de Piera. Es tracta de la xerrada que va fer Carles Vila de Biodiversitat, on va explicar com identificar la vespa asiàtica i diferenciar-la de les vespes autòctones, tot aprenent com actuar per protegir la biodiversitat del nostre entorn.
Doncs, em presento, jo soc en Carles Vila, soc un membre fundador de Biodiversitat, una associació que vam fer amb una colla de gent d'aquí, Piera, Em ve de la biodiversitat del nostre territori. És veritat que toquem molts pals i un d'ells és l'apicultura, no? Que és el, diguéssim, el pal de paller de la nostra associació. Aleshores, l'objectiu de la xerrada d'avui serà conèixer les vespes autòctones i conèixer també les que són invasores, les que són, com tothom coneix, la velutina. Jo faré explicacions, però m'agradaria que això fos bastant interactiu, és a dir, suposo que tindreu preguntes i no us talleu l'hora de preguntar, perquè si no, no vull fer un monòleg. Doncs, primer de tot, aquí a Catalunya hi ha moltes espècies, però d'abelles, per exemple, hi ha 20 milions de 20.000 espècies diferents d'abelles, i després de vespes en tenim també un bon tou, no? Aleshores, hi ha moltes d'aquestes vespes que són socials i altres que són solitàries. No sé si la gent sap ben bé de què va això. Les vespes socials són totes aquelles que viuen en grup, fan com una galeta, que no haurem vist moltes vegades, una galeta de paper, on aquesta galeta normalment sempre hi posen la cria. D'acord? És a dir, s'ajunten, doncs, s'ajunten amb una reina, que és la que fa les postes, i després totes aquelles filles que van anant sortint es dediquen a cuidar les seves altres germanes i donar-li de menjar i que, bueno, que la colònia tingui prosperitat. En aquestes colònies també fan els mascles, que més endavant, amb les vespes, doncs, amb les futures reines fundadores, doncs s'aparellaran. Aleshores, les vespes, a diferència de les abelles, per exemple, tenen un cicle diferent de vida. És a dir, les vespes tenen un cicle d'un any. Des de que neixen, funden un niu, es desenvolupa aquest niu a la primavera i a l'estiu, i acabem a la tardor promocionant altres reines, mascles, que aniran a hivernar quan faci molt de fred, i aniran a hivernar foradets o cavitats d'arbres o escorces o fins i tot a les cases. I aleshores l'any següent, quan tornem a sortir de l'hivern, aquestes fundadores doncs surten a fundar altres nius, no? Mentre que la resta de la colònia...
Aquests són les abelles.
Ja s'han mort. Això són les vespes.
Ah, les vespes.
Sí, és molt important. M'agradaria que poguéssim diferenciar, perquè hi ha molta gent que no diferencia el que és una vespa del que és una abella, no?
Tot ho dic igual.
A veure, el més fàcil és la cintura de la vespa. La cintura de la vespa, tots el tenim al cap, que és una cintura molt estreta, no? Les abelles són quadrades, és a dir, les abelles no tenen cintura. Va? Això, primer de tot, és una gran diferència entre les vespes i les abelles. Després, les vespes sí que són de color groc i negre, mentre que les abelles no ho són de groc i negre, són més de color taronges, marrons, fins i tot són negres. Hi ha l'abella Apis mellifera ibèrica, perquè ja hem dit que hi ha moltes espècies, la nostra ibèrica és molt negra, és una abella molt negra. I a part les abelles tenen pèl, cosa que les vespes no en tenen de pèl. El pèl, en aquest cas, els serveix bastant per atraure el pol·len que hi van a les flors, no? Es crea com una... A part que ja s'enganxa natural, fan com una activitat estàtica i el pol·len fins i tot se'ls arriba a enganxar amb elles. Vale? Aquí, en aquest dibuix, aquestes fotografies, tenim la vespa velutina, però també tenim les nostres vespes, i aquesta es confon molt. Aquestes vespes són socials. Les que són bastant de color groc i negre són bastant grogues, la majoria són socials. És a dir, en aquestes les trobarem sempre visquent en colonietes petites, amb galetes...
No pica.
Piquen. Ara en parlarem de la picada. I després tenim aquesta, que és molt gran, és la més gran d'Europa, se li diu vespa mamut, i s'ha vist molts cops, i aleshores es confon amb la velutina. Important, després veurem com poder diferenciar una i altra, vale? referent al que diu la senyora, si piquen o no, sempre piquen, sempre tenen la capacitat de picar les que són femelles, d'acord? És a dir, l'agulló en el que ens piquen i el que ens inocula el verí és un atrofiament del sistema reproductor de les femelles. Aleshores, qui pot picar? Només poden picar les vespes femelles, igual que les abelles femelles. Els mascles no piquen. Els mascles no tenen agulló, no tenen el sistema reproductor atrofiat de la femella, per tant, no tenen ni agulló ni verí. No, només tenen, diguéssim, l'esperma, no?, per poder fecundar altres reines. Però qui realment pica sempre són les femelles, d'acord?
Ja veig aquí el borinot, que també és groc, el borinot. Pues així, jo pensava que era aquell que era tot negre, era un borinot,
això
tot
és
negre.
Borinot. Això és borinot.
Sí,
és
però té groc. Jo sempre he vist que eren negres,
sí,
els borinots.
No. Els negres, que seria aquest, oi?
Sí.
Que té les ales així blavades.
Pues jo pensava que era el borinot.
S'assembla molt cop al raïm volar, fa molt de soroll, és una taca negra al cel.
Sí.
Això a vegades el confonem amb un escarrat. Doncs això és una abella fustera.
Aquesta no pica, no?
Totes piquen.
Ah.
A veure, totes tenen la possibilitat de picar.
Els borinots?
Els borinots també.
Ah, sí,
sí, també. Tenen la possibilitat de picar.
És que jo em sembla que hi confons el borinot amb l'abella aquesta solitària.
Sí, a veure, exacte. Les abelles solitàries i la gran majoria d'abelles solitàries tenen la possibilitat de picar, tenen l'oportunitat de poder-nos de picar, però no ho fan. Per què? Perquè qualsevol animal, quan se sent amenaçat o quan veu que hi ha perill, l'instint és marxar. És a dir, això que tenim a l'imaginari, que tenim una vespa i la vespa ens va cap a nosaltres, això no és així. És a dir, les vespes no van volant pel camp, diguem, i quan veu una persona diuen a perill. No és així. Sempre que tenim un accident amb vespes o abelles és per accident. És a dir, no ens donem compte que aquí sota pot haver-hi un niu i passem massa a prop o hi posem la mà,
sí,
o obrim una bústia i ens trobem un niu a dins, no? Sempre són per accidents, perquè elles quan fiquen els nius, quan posen els nius, sempre eviten que sigui un lloc conflictiu, perquè si no, no se la juguen, no se juguen el seu futur de cries i de més en un lloc que és inestable. Aleshores sempre intenten ficar-se en racons. A vegades tenim una xamanada d'abelles en una casa, sempre es fiquen en llocs molt complicats d'accedir, perquè elles ja busquen un lloc on no els hi puguin molestar, no? Són insectes però no són tontos, vale? Sí, a vegades tenim el concepte de que els insectes, bueno,
ui,
són
tontos.
El que us deia, no? Aquestes són vespes autòctones, solitària i dos exemples de socials, i la vespa velutina. Veieu, això són els tamanys correlatius. Això és el tamany real de les nostres vespes en comparació una amb l'altra. D'acord? Aquesta es diu vespa xana o vespa cabro i fa un comportament bastant semblant a la velutina. És molt semblant, fins i tot a l'hora de fer el niu. Els nius. Els nius, n'hi ha nius que són descoberts, que són els que veiem sempre, i després hi ha altres de tapats. Després entrarem i ho explicarem millor. Com podem diferenciar una vespa velutina de la resta de vespes? Hi ha uns trets característics que ens ajudaran a poder-la distingir bastant ràpid. Primer és el tipus de vol. El vol que fa la vespa velutina, és un animal bastant gran, per el que és. Aleshores, ella no vol gastar energia a l'hora de volar. Ha d'intentar que els seus recursos no malgastar-los, d'acord? Aleshores, té un vol característic, és bastant més lent, però bastant més directe. Per exemple, la manera que cacen les vespes velutines és esperar que vingui la presa. És com si estiguessin en el bufet lliure. Mentre que altres vespes més petites van de flor en flor o pels arbres, buscant el menjar, que poden ser des de cucs fins a aranyes, després també ho veurem, la velutina no pot gastar tanta energia en anar a buscar menjar, d'acord? Aleshores el que fa és una tècnica de m'espero i espero que vinguin menjar. Sí que hi ha un pas de menjar i aleshores m'espero fins que vinguin. Com les podem diferenciar? Doncs tenen el cap groc, altres espècies d'aquí en tenen, tenen el tòrax també de color negre i groc. Les podem arribar a confondre amb la que he dit abans, no? Amb la vespa mamut, que és aquella gran, que és aquesta, veus? Cap groc. Aquesta també tindria el cap groc. El mascle d'aquesta el té negre, i és més petit que la femella. També tenim aquestes parts grogues, és a dir, tenim elements que ens pot arribar a confondre, perquè la vespa asiàtica també. Hi ha un tret característic que no ens portarà a dubte, i són les potes. Exacte. Les potes són de dos colors. La part de dalt de la pota és negra i després continua el genoll, diguéssim, cap avall de color groc. D'acord? És l'única manera més fiable, l'única no, però és la manera més fiable per poder diferenciar si és una velutina o no ho és. D'acord? Les potes és algo que de seguida ens ho xiva. Digue'm, Carles.
Ens podem acostar, es deixa d'acostar, perquè a vegades no tens el dubte i... Com quan et pots acostar a elles per veure aquestes potes grogues?
Molt bé, gràcies, Carles. A veure, quan ens podem acostar? Les vespes, què mengen? A veure, així com les abelles són veganes durant tota la seva vida, és a dir, des de que són larves fins a que són adultes, les vespes no. Les vespes, quan són en estat larvari, que han de créixer, han de menjar proteïna d'origen animal. I quan ja són adultes, mengen... proteïna d'origen vegetal, no? És a dir, pol·linitzen, d'acord? Mengen nèctar i fins i tot poden arribar a menjar una substància que treuen les seves filles, que també és sucre, d'acord? És com una amenaça. El que diu el Carles, quan nosaltres sabem que no seran cap amenaça, quan elles justament estan buscant menjar, no tindrem, si no les fem, és a dir, ens podrem acostar moltíssim sempre i quan elles no hagin de protegir res. És a dir, què han de protegir elles, no? Doncs el seu niu i la seva cria, o el seu menjar, no? El seu menjar en origen, en el niu. Estic parlant de menjar referint-me a les abelles, no? Quan nosaltres anem a buscar la mel. Elles han de protegir casa seva, han de protegir la seva colònia, les seves cries, no? Aleshores, quan nosaltres ens acostéssim a un niu, és quan realment hi ha un perill de que ja no només una ens vingui i ens piqui, sinó que aquella una que vindrà i ens picarà també avisarà les altres de que, noies, tenim un perill, anem a expulsar-lo. Vale? Aleshores, quan hi ha, això passa amb les socials. Quan nosaltres tenim vespes solitàries, podem veure que, per exemple, estan fent un niu sota terra, no? Perquè hi ha moltes que són terreres. Doncs hi podem anar allà i aleshores ella sí que es molestarà, però no anirà a picar-nos. És a dir, es molestarà, s'incomodarà, veurà que allà on ha anat a triar no és gaire bon lloc, perquè hi ha trànsit, hi ha persones, hi ha animals, no? I aleshores el que farà segurament és agafar i marxar, o esperar-se que nosaltres marxem per tornar-hi. Però les que són solitàries són molt menys agressives que no pas les socials. Perquè clar, les socials han de protegir la societat. No? Si hi ha preguntes, aneu fent, eh? Jo vaig tirant milles, eh? Tipus de nius.
Aquesta és la dolenta, no?
La dolenta, aquesta
meva, eh? Sí, aquesta és la dolenta.
És com la que hi ha d'aquí, no?
Exacte,
mireu, veu? Les
potes, negre i groc.
Estava a casa, que té un niu?
Sí.
A veure, quan nosaltres veiem vespes per casa, no significa doncs, que tinguem un niu, d'acord? Sí que és veritat, després ho veurem més endavant, que en certes temporades de l'any tindrem un tipus de velutina o un altre, és a dir, o tindrem les reines, o tindrem els mascles, o tindrem obreres, simplement, que seran vespes que vindran a buscar menjar, o a buscar recursos, bàsicament. Aleshores, tot això són nius de vespa solitària i són terreres, d'acord? Les que fan amb fang, fan cassoles de fang, o àmfores, o fan una acumulació de fang i posen foradets per posar-hi a cada forat un ou, no? I això segurament ho hem vist molts, la infinitat d'elles. Que obrim un calaix de fa no sé quan i trobem un reguitzell d'aquestes àmfores, sí, per exemple. O trobem una unió de moltes cassoles, no? Doncs en cadascuna d'aquestes cassoles i àmfores, aquestes vespes solitàries autòctones han d'anar a buscar el menjar, no? El que serem aranyes, o que serem cucs, o que serem el que sigui, i quan hagi acabat la construcció d'això, aleshores hi posarà el menjar, una larva, un ou, el tancarà i marxarà. Sí? Tot el menjar que elles atrapen, viu, no? Quan elles el piquen, no mor, sinó que queda en estat catatònic, no? I això serveix perquè quan neixi la larva pugui tenir menjar fresc. Sí? Si aquest menjar catatònic es desperta abans, la larva ja nyec, ja l'hem cagat. Sí? Perquè, no, perquè clar, l'animal que ha estat picat, si revifa, es menjarà la proteïna que té allà. I com que la majoria de vegades són aranyes, doncs allò queda allà, queda fregit. Per fer aquest tipus de cassoles s'estima que elles fan uns 25 volts. 25 volts per fer cadascun, o sigui, una cassola només, o una àmfora. D'acord? O sigui, és una bestiesa de feinada que tenen aquesta gent per poder reproduir-se. No? I aleshores, a mi m'agradaria que tot això ho tinguéssim una mica en valor. Sí? Perquè les vespes, tot i que no ens agradin, són beneficioses pel nostre medi, per la nostra biodiversitat. El menjar que elles atrapen són possibles plagues que estan evitant, no? És un control de plagues natural. Sí? Aleshores, són molt importants, realment, tant les socials com les solitàries, no? Aquella tan gran, la que hem dit, la mamut, aquella, per exemple, posa els ous a les larves de l'escarbat rinoceront. Aleshores, quan diem que no són socials i que són solitàries, no vol dir que no s'ajuntin. Són comunitàries, diguem, no? S'ajunten unes quantes a l'hora de criar. Aleshores, què passa? Que quan un escarbat d'aquests ha posat els seus ous i ja comencen a sortir les seves larves, veurem un fotimer d'aquestes vespes revolant per allà, sobretot amb escorces d'arbres, que és on s'alimenta el cuc d'aquest escarbat, i el que faran serà punxar les larves, deixar-hi el seu òrins. Aleshores, deixen el seu òrins i quan neix la larva es menja el cuc, la larva es menja la larva d'escarbat, no? Se la menja per dins. Hi ha moltes també que són parasitàries d'aquestes vespes, és a dir, aquí veiem que han fet uns nius, però hi ha altres que no els fan, justament fan això, són parasitàries, se'n van, per exemple, cucs o fins i tot pulgons, i els van punxant. Es punxen, els hi deixen un cuquet a dins, un ou. Aquest ou esclata, neix la larva de vespa i aleshores es menja l'animal per dins, no? Se'n diuen parasitàries. Això també és un control natural de plagues. Nius de la vespa velutina, de la vespa asiàtica. Són una passada, és una passada de nius. Són nius que també tenen uns cicles, no? Tenen un cicle d'un any. Ara, per exemple, sortida de la tardor, a l'hivern, veiem uns grans nius posats als arbres, no? Unes boles enormes de color de fusta, i es veuen més, doncs, perquè s'han caigut les fulles i aleshores queden al descobert. Doncs tots aquests nius que anem veient quan ja acaba la temporada són nius que ja s'han abandonat. Ja
no es tornen a fer servir.
Ja no es tornen a fer servir. Acaben amb el cicle de la vespa i aquell niu doncs, acaba amb la vespa, no? D'aquell any. I aleshores les vespes comptadores faran un altre lloc. Vale? Els nius poden fer des d'un metre, des de mig metre a un metre, quan són ja el de segona generació. Aquí hem catalogat de primera i segona generació. Bueno, niu fundador, després primera generació. El niu fundador és com un puny, seria això, seria petit. Ara si en tinc aquí el següent, sí. És així de petitó, veieu la cara de la fundadora? Això és una vespa reina. A dins ja ha fet la seva estructura, les seves gaseles, no? I fa un envoltori de paper, perquè justament aquí també hi ha un parell de vespes que ho fan, això, que és la vespa germànica, una vespa molt petitona, nostra, i després tenim la xana, no? La cabro, que també fa el mateix sistema que la velutina, com que és gran, però en vez de fer-ho rodonet, com ho fa la velutina, ho fa més allargat, sembla més un papir, una pilota de rugbi. Per què fan aquesta protecció exterior? Doncs això és justament perquè tenen molts depredadors allà on elles són originals, i aleshores això és una manera de protegir encara més el que és la part interior de les seves cel·les, no? On tenen realment les larves. Elles en el seu lloc d'origen són depredades per ocells, per fongs, per altres insectes, algun mamífer també és capaç de poder afrontar-se amb elles, i aquest moment és l'ideal perquè nosaltres després fem trampejos i les puguem caçar. Ara, després en parlarem. Hi ha moments clau de l'evolució del sistema, de la vida de la vespa, on hem d'actuar d'una manera o d'una altra per poder-hi fer-hi front. Ara, que ara en aquest moment, en aquest temps, és l'ideal per començar a fer un tipus de trampeig per poder neutralitzar molts d'aquests nius fundadors. Contra més reines capturem a la sortida de l'hivern...
Com que voleu? Ah, per fer...
un control de la quantitat de vespes que hi ha, no? De la densitat de la població de velutina. Després ja anirem una miqueta més a, la, més a fons. L'origen de la velutina, d'on ve aquesta vespa? Ara ja anem una mica més a la barraca de la vespa, de la velutina. El seu origen és al sud-est asiàtic, a la Xina, d'acord? I aleshores va venir fins a Europa de manera express, d'acord? Les invasions, diguéssim, les invasions, o sigui, quan hi ha una espècie que se'n va cap a un altre lloc on no existeix i s'ha adaptat, naturalment vosaltres creieu que d'aquí a aquí ho hagués fet ella pel seu propi pes, pel seu propi... ja no hagués pogut, d'acord? Tenim aquí a l'Himàlaia, tenim unes muntanyes, tenim uns deserts, tenim una sèrie de quilòmetres, segurament... si hagués arribat, hagués trigat molts, molts i molts anys, no? Perquè cada any van avançant uns quants quilòmetres. Aleshores, què hagués passat? Doncs que hagués donat temps tant a la vespa velutina com a les nostres espècies, no? A adaptar-se a aquest nou individu, perquè ha vingut pel seu propi pes, d'acord? Però al no ser així, al agafar la vespa directament i portar-la aquí, no és que hagi sigut així, però quasi, quasi. Va venir amb un carregament de fusta, s'entén, i això de la globalització, de que tot està molt fàcil amb el Teimo aquest, no? I els xinos que porten coses i tal, doncs tenim problemes de fauna, també, que venen amb aquests carregaments de fusta, no es fa un control realment d'esterilitzar o de fer la quarantena en aquests materials, i aleshores tenim molts problemes. Que després veurem que la velutina no és l'única. Ara parlarem de la velutina perquè és la que tenim aquí, però a la península ibèrica no és l'única vespa que ens està donant problemes. Al principi es donava problemes als apicultors, perquè es menja les abelles, no? Ja hem dit que la seva manera de menjar, d'agafar els recursos, és un bol estàtic davant de la trasquera d'una caixa, perquè clar, davant de la caixa entren i surten abelles, les que surten a buscar menjar, les que tornen a menjar. La vespa velutina, com que està allà parada davant del llançador, espera que vinguin les abelles de fora carregades de menjar, que venen cansades, i aleshores li és molt més fàcil atrapar-les, d'acord? Quan les altres de dins, les abelles ho veuen, les abelles que hi ha dins de caixa, ja no volen sortir perquè ja veuen que estan sent depredades, aleshores, en el moment que han d'anar a buscar menjar, no hi ha menjar i no hi ha cria, es descompensa les edats i aleshores moren per inhibició, no? Fan destrosses absolutament als nostres apiaris. Però no perquè la mateixa velutina es carregui directament al niu, al rusc, la colònia, sinó perquè les colònies acaben per por, no sortint i morint per inhibició. Vale? Per on va venir l'origen? Doncs a França, d'acord? Va venir aquí i a partir d'aquí es va començar a extendre per Europa, tant com pel sud com pel nord. Ara, avui en dia ja la tenim per Suïssa, i bueno, fins i tot una miqueta més a baix. Aquest plan pues, és una mica antic, del 2023.
Ah, el 23.
Estem a, 4, ja sí. Fa 3 anys, no? Ara estaríem una mica més a baix. Bueno, perquè ho veieu, els colors és el temps, els anys d'afectació, i diria que fins i tot també és la quantitat de gent que tenim, no? De la quantitat de volum, o sigui, de massa velutina. D'acord? Aleshores, ara nosaltres tenim tot el país ple de velutina i anirà baixant. Tenim una feina bastant complicada. El que us anava comentant, hi ha altres espècies invasores a Espanya. D'acord? Nosaltres tenim la vespa velutina, però és que en el sud de la península tenen dues més. Una, que és l'Orientalis, que també és una vespa social, més agressiva que la velutina. Agressiva vol dir contra la biodiversitat. Aquesta sí que ataca directament a les caixes, aquesta sí que s'hi fica directament dins el rusc, perquè aquesta, a diferència de la velutina, menja la larva de l'abella. Quan la velutina només menja l'abella adulta, i no se la menja tota, sinó que menja només el tòrax, el que fa és la velutina agafa una abella de les cortins abans d'anar al niu, li treu el cap, li treu l'abdomen, ales, les potes, evidentment, es menja l'estómac de l'abella que té la mel, perquè ja sabeu que l'abella en té dos estómacs, un que és per sobreviure i l'altre és el que fabrica la mel, no? Doncs les vespes velutines agafen aquest estómac i es mengen la mel que tingui en aquell moment l'abella. I aquesta és el contrari, no? Aquesta se'n va directament a les larves, aquesta menja larves d'abella. Aleshores, per accedir a la larva, què ha de fer? S'ha de carregar tota l'adulta primer. Sí? Aleshores, aquestes vespes, segons la gent que ha estat afectat per elles, en 24 hores et fulminen una caixa. Fulminada vol dir tota. Trobes hores tu l'arnera i trobes totes les abelles mortes a la terra i sense cria, perquè se les han endut elles. Fan escamots, també. És un altre estil, una altra manera de buscar recursos.
Aquesta ja fa anys que és aquí, doncs.
Aquesta fa uns pocs anys que és aquí.
Ah, pocs.
Sí, aquesta crec que ens va venir el 16, 14-16, a la península. En aquí a Barcelona, bueno, us ensenyo un mapa. Bueno, aquesta és una altra, us ensenyo el mapa després.
Aquesta
també és una vespa invasora. També és asiàtica, d'origen asiàtic, i també està a Andalusia, per sort. Aquesta es diu bicolor. Sí, 6 mil·límetres. 6 mil·límetres de llarg. Aquesta es diu vespa bicolor. D'acord? Aquestes són també de la mateixa tregna. També són socials, també mengen abelles, no?
Perquè totes són de fora, també?
Sí, sí, totes aquestes tres, orientalis, velutina, que la tenim aquí, i la bicolor, són d'allí. I tot això també ve a través del comerç, del vaixell, i també ve a través d'aquest tipus de comerç. És a dir, nosaltres som els que induïm a que aquestes espècies es puguin repartir i vagin més ràpides. Per què Europa s'ha expandit tant? No? Doncs perquè troba recursos molt ràpids. Oh. Troba cases per poder fer la seva hibernació, troba cotxes o camions on es pot desplaçar més ràpid que 50 quilòmetres, no? Per dir-vos, eh? Uh-huh. Si hagués hagut de ser pel seu propi peu, doncs encara trigaria molt. Trigaria moltíssim. És que, bueno, dubto que fins i tot passessin pels Pirineus, però no han passat i ara s'estan adaptant, perquè els ocells són des de fa temps també. Bueno, aquí tenim les vespes menys aquesta, que és la nostra. També el tamany és bastant similar a comparat amb elles, entre totes. L'orientalis, la vespa bicolor, la velutina i la nostra autòctona. I totes són molt grans, són animals bastant grans. Aquest és el lloc on ara mateix està la orientalis i la bicolor. Estem parlant de tota la part sud d'Espanya. Es va trobar un cas a València i un cas a Barcelona. A Barcelona s'han trobat dos cops, al port de Barcelona, la orientalis. Però com que ja hi ha una gent que ja es dedica a controlar aquest tipus de coses, es van donar compte ràpid i el van poder neutralitzar a temps. Però tard o d'hora ens arribarà. O sigui, ja no, nosaltres estem lluitant contra ella, el que us he dit, per baixar una miqueta la densitat de població de tots aquests nius i totes aquestes espècies, però és que és impossible poder-la erradicar. És a dir, no ho traurem. Ara ja haurem de començar a conviure amb elles. Sàpiguer a veure com podem traginar les coses i conviure amb elles, bàsicament. Aleshores, aquesta espècie, aquestes dues espècies, el que estan fent ara és tirar cap amunt, a península amunt, i la velutina ja ho veus abans que està tirant a baix. Per tant, hi haurà un moment que es trobarà. I nosaltres estarem al·lucinant. Podeu preguntar, eh?
Les vespes, aquestes, totes aquestes fulanies, a part d'abelles, també mengen altres insectes?
Sí. Fixeu-vos, hi ha una cosa molt curiosa. Aquestes vespes són d'origen asiàtic. Aleshores, quan són adultes, que han de menjar, són veganes, vale? Elles reconeixen les flors del seu territori. Són capaces de reconèixer això, no? Aleshores, què passa? Que molts jardins de casa i de més estan fetes, hi ha plantes que són d'aquell origen. Aleshores, aquestes plantes, quan floreixen, són les primeres on veuràs velutina. Ara mateix hi ha una planta que sembla un pom de color vermell, no sé dir-te el nom, però fa unes flors que són així llargues, que són espigades, que tenen unes cassoles molt grosses, amb néctar. Sí, Ot?
A plomel.
De jardí o...?
Sí, és com un plomel. No, és d'allà. I aleshores els agrada molt perquè tenen unes cassoles molt grans d'on hi ha un néctar, els esperen molt d'aliment i la velutina la reconeix fàcilment. L'heura també hi va molt. a l'Eure. Quan tenim Eure als jardins, allà veurem. Perquè sí. Però no tingueu por, no tingueu gens de por. Digue'm.
La velutina atacarà l'Orientalis?
Sí.
Quan has fet allò de que es trobarà,
sí.
M'ho he imaginat tot com...
Joc, no? Sí, són territorials també. És a dir, elles volen un perímetre dins el seu, al voltant del seu rusc, no? El seu niu, la seva colònia, i desplacen a les altres. I,
hi haurà, però això va per
què? Hi haurà problemes.
Al haurà... Mediterrani no van cap allà al mig? No pregunto, eh?
Ni aniran. És que realment acabaran
anant. Totes fan mel?
No, les vespes no fan mel.
No, les vespes no.
No. Les vespes només... Exacte, l'únic que fan és un control de plagues natural. Però què passa? Que les velutines, en aquest cas, com que són pesades, aquí m'havia dit que si només menjaven abelles, no mengen altres coses. Per exemple, en l'estat larvari, com que hem de menjar proteïna animal, mengen abelles perquè és el més fàcil. Perquè elles van allà, van a la porta, s'hi posen així i veuen una abella, pum, te l'agafen i després ja se'n van. Això és molt fàcil. Quan elles ja no... Sí, és que és així. Quan s'han encarregat ja les abelles... Aleshores t'aniran, per exemple, les mosques. Quan posem un plat pels gats, menjar pels gats, no? I veiem que a vegades van mosques, doncs veurem velutina que són mosques. Per què? Perquè estarà així esperant que vinguin mosques, perquè ja sap que hi haurà mosques. On podrà anar també? Els nius de les nostres vespes autòctones, també. És a dir, les nostres vespes autòctones, hi ha algunes que tenen el niu obert, no? La típica. Doncs allò és un fet lliure. Allà la velutina hi va i t'agafa les que vulgui. I després t'agafa la cria, perquè ja s'ha acabat amb la vespa. La germànica, que la germànica és una d'aquí, es diu germànica, però és autòctona d'Europa, fa també uns nius amb una bola, són molt agressives, tenen molta mala llet, fan el seu control de plagues també natural, i aquestes normalment fan sempre els nius sota terra, en cavitats on hi havien sigut abans altres nius o forats d'arrels dels arbres i tal. Doncs la velutina fa el mateix procediment que amb l'abella, no? Com que veu que surten vespes per allà, s'hi posa davant del forat del terra...
I pot més ella que els vespes.
Exacte, sí, sí, clar. Perquè és un tamany molt gros i és complicat. En origen, allà les abelles de sud-est asiàtic sí que les saben lluitar, no? Sí que saben lluitar contra elles, però les d'aquí no. Justament per això, no? Perquè no han tingut temps d'adaptar-se al nou invasor.
Mm-hmm. Vale? A protegir-se de
les mamutes,
aquestes,
que mengen, perquè
són enormes.
És que jo dubto de tenir el jardí velutina o la mamut, no ho sé. Però sempre estan on hi ha abelles.
On hi ha abelles? Sí. Doncs serà velutina, segurament. La mamut, en estat larvari, com que la mamut és una vespa solitària, no fa colònia. Aleshores, la larva sobrevivirà quan la seva mare, la mamut, la introdueixi dins d'una larva d'escarabat. Aleshores, es menjarà directament la larva d'escarabat. I ja quan són adultes, com que són veganes, doncs aleshores pol·linitzen. Pol·linitzen menjant nèctar i més. Però quan són adultes només, D'acord? Sempre que veiem una vespa, inclús les autòctones, són carronyeres. Nosaltres podem veure un senglar mort, un animal mort, i veurem les vespes que agafen trossos de carn i se les enduen, perquè realment és això, no? O sigui, serveixen per l'ecosistema. És a dir, tenen les seves funcions, no? I aleshores aquest menjar que li hem de donar a les seves filles, no? Mentre que sigui d'origen animal, la proteïna, cap problema. Ja els és igual si és d'un cuc, com si és de carn de senglar mort, o d'un ratolí, o el que sigui, sempre que siguin socials, eh? Si són solitàries, depèn de què necessiti la larva, doncs, o les posaran amb aquestes cassoletes de fang, i aleshores allà segurament hi entraran aranyes, que les vespes aniran, picaran l'aranya, la deixaran mig morta i la posaran allà dins, a l'àmfora, o directament són parasitaris, no? Piquen a un animal viu perquè després la seva larva es desenvolupi dins d'aquest animal viu.
I com ho protegiu, el rusc? Els ruscos, com els protegiu per aquesta...
Els ruscos de les abelles, ara ho veurem. Jo estava aquí. Hi ha diversos mètodes de defensa contra la vespa asiàtica. Hi ha alguns que són més passius i hi ha altres que són més expeditius. Us haig de dir que els apicultors només podem fer els passius, d'acord? Tot el que sigui proactiu està prohibit, no ho pot fer ningú. Jo el que us explicaré aquí són coses, però jo no us animo a fer res, perquè si no estaria incorrent a un delicte.
Ara? No, perquè nosaltres no tenim ruscos.
Jo us explicaré, no teniu ruscos, però es poden fer coses en els vostres jardins, per exemple. Sí. És a dir, tota... Ja us he comentat abans, no? Ara sortim nosaltres de l'hivern i les úniques vespes que trobarem ara seran vespes fundadores, són vespes reines, d'acord? Que surten d'aquesta hibernació. Ara pensem, aquestes vespes fundadores, què han de fer? Han de fer el rusc, la boleta, han de fer la cria, donar-li de menjar a la cria, donar-se de menjar a elles. Tot això, quan elles fan el rusc, la seva colònia, elles agafen fulla seca, escorça d'arbre, i aleshores ho han de mullar, ho han de remullar per fer aquest paper. Però tot això comporta molta feina i és un desgast per aquesta vespa. Aleshores, si atrapem, perquè és l'única que hi ha, si atrapem una d'aquestes, és un niu menys que després tindrem. I cada niu d'aquest desenvolupat hi ha entre 2.000 i 5.000 exemplars a dins. Ja està ben desenvolupat, quan és la segona generació. Això representa que al final del seu cicle, quan surten les reines per fecundar-se i tornar a hibernar, podem trobar-nos que se'n van 500 reines, 500 nous nius l'any vinent. Sí? Llavors, el que hem de fer és atrapar el màxim de reines possibles. Quan les podem atrapar? Només en dues èpoques de l'any. Sortida de la hibernació, ara, sortida de l'hivern primavera, i a l'entrada de la hibernació. És a dir, a finals de tardor, principis d'hivern. Què passarà en aquesta última fase de l'any? Que aquí ja no només hi haurà reines, perquè també hi haurà mascles, també hi haurà obreres. I aleshores el nostre traient, si estic parlant d'això ara, el nostre traient és un traient alimentari. Un traient que porta sucres perquè quan són adultes, què mengen? Sucre. No mengen.
Però aquestes són les que fan els ruscs.
Aquestes són les velutines, sí, ara estic parlant només
però les velutines no són les que es mengen les abelles aquestes, sí. Nostres, que fan el rusc?
Es mengen les abelles nostres, però bueno, es mengen les nostres abelles per donar la seva cria, sí? Per donar la seva cria. Després d'elles, quan tenen ja tot allò ben cardat, allà hi ha una sèrie... El niu es divideix de dalt de tot a la meitat amb obrera, de la meitat a tres quarts de mascle i al final, no, perdona, la reina i al final mascle. Tenen les divisions, estan preparades ja i les seves són diferents.
I quan viuen? Tenen un cicle d'un any?
D'un any, sí.
És o sigui any. Que les que mates a la tardor, entenem que elles es moririen igualment.
Les reines no.
L'únic que pots... Vale, les reines no,
la reina
però
no.
A les obreres
sí.
I els mascles
moririen.
Moren.
Sí, no superarien l'any següent.
I les reines?
I les reines aleshores hivernen.
Per què no sota terra?
Qualsevol forat on puguin, on elles vegin que no passaran fred, no es congelaran i podran descansar. Pot ser... Bueno, sota terra és complicat, perquè no fan forat. Aleshores sí que es fiquen dins de les cases. Forats dels arbres, per exemple. Busquen qualsevol lloc on elles puguin estar protegides, no?
I que no faci fred, es moren.
Sí. Per què? Perquè com que aquests nius grossos ja han estat abandonats, aleshores on allà no hi ha reina, no hi ha res i acaben morint. També perquè deixen de trobar recursos a la natura. És a dir, quan ja arriba l'hivern, la floració baixa en picat, no? Igual que les abelles que queden hivernades, no? També queden hivernades, doncs aquesta gent...
Però les abelles tenen el rusc i tenen mel per menjar a l'hivern.
Ah, exacte.
Però elles no, exacte. I llavors es moren.
Tot i així l'abella dura 40 dies, l'abella obrera. Mentre que una abella... reina pot arribar a durar uns 4 a la natura poder 6 anys depèn del vigor de la reina i són les úniques que aguanten diversos anys però el que és la vida de l'abella és bastant efímera, són 40 dies que si entra en estivació o en hibernació es poden allargar 60 poder o una mica més. Aleshores, aquestes són les tècniques que nosaltres utilitzem. És el trampeig, que aleshores això, aquests líquids, nosaltres els fem amb atraient alimentari. Quin atraient? Doncs nosaltres hem fet un brevatge, hi ha molta gent que fa molts brevatges, però el brevatge que fem nosaltres és bastant important que no ens caiguin espècies autòctones, perquè ens interessa només que caigui la velutina. No ens interessa que fem més mal a la biodiversitat del que ja estan fent elles, no? Aleshores, això a base de bastantes proves, sobretot a la part de Galícia, Astúries, que són els que més han lluitat, i els francesos també, evidentment, van trobar que barrejant cervesa negra sidra, amb el qual, o en el seu defecte, suc de poma, sucre i llevat, ja és una barreja perfecta perquè només caigui velutina. Sí que és veritat que pot caure alguna autòctona, però aquells ingredients són els que ens separen, el que fan fugir a les nostres, es moriran ofegades.
Vale?
És a dir, el líquid no és verinós, no és cap verí, però com que les trampes entren per un costat ja no poden sortir i acaben mortes ofegades. Vale?
I no entren les d'aquí?
Les abelles no entraran perquè hi ha alcohol. L'alcohol ja és un dels elements que farà que moltes espècies autòctones no entrin.
Veus que són llestes els nostres, no?
Sí. La barreja de cervesa negra amb altre producte és perquè finalment aquest líquid quedi d'aquest color. Que no quedi blanc, que quedi d'aquest, que quedi color mel, que quedi color cera, que és la velutina lateral d'aquest color també, no?
Perquè... Però la cervesa negra és negra.
Sí, però com que la barregem amb el següent producte, ja sigui sidra o suc o suc de gerds, exacte, aleshores rebaixem aquell negre i queda aquest color. Vale? I el sucre llevat és perquè tot aquest brevatge vagi fermentant i aleshores doncs, ens duri durant una setmana, depèn també de si està al sol o no, doncs que vagi dissipant una olor per atraure velutines, per atraure les vespes asiàtiques.
Jo l'any passat, a tardor, vaig tenir una plaga d'abelles com aquella asiàtica, aquella del foto, que les vaig retratar i tot.
Són vespes.
Sí, però escolta, una cosa horrorosa, tinc una llauna molt gran, de l'entrar a la casa.
Clar.
I estava, va florir molt, perquè va ploure molt i d'allò va florir molt. Hi havia una plaga,
Sí, sí.
Escolta'm, a casa, ma filla estaven espantades. Quan venien passaven per un cantó i entraven a la casa pel porta de darrere. Que els hi feia por. Sí,
no és veritat. Realment, ja sé que costa molt, Però
són, cops que ara feia llavors,
en aquell moment són absolutament inofensives.
Com?
Són absolutament inofensives. No faran res. Podem passar-ho. Sí que són xafarderes. Podria ser que ens volaran
tot el tant.
Sí, ho sabem.
Moltíssimes n'hi havia,
És bastant... fa bastant impressió.
Escolta...
Però no taleu res, ja, no taleu res.
Que si vinguessin a fumigar-les. Però llavors maten no venen, les autòctones.
No, però saps què passaria?
Maten a les autòctones, no? Llavors també
bueno,
maten
a les autòctones, però és que encara que fumiguis et tornarà a venir el dia següent. Perquè...
vindran. Ja.
Sí, allà el que hauries de fer és tallar la planta.
O sigui, que si venen aquest any... A la feria esporgada, l'aigua.
Clar, és que jo sóc partidari de no tallar res, no esporgueu. Hem de començar a aprendre a conviure amb ells.
És que n'hi diuen, és que fan por,
Sí, fan por, però realment no faran res. No faran res, no us picaran. Si aquest any us pica o així, jo et convido a la cervesa.
Bueno,
vale?
Bueno, no pica.
Si no, al final...
No, sí, no, al final... Ja he de marxar a casa, diu, si pica. Ja havia marxat ja a final de novembre, estaves cobrant, i hi havia totes fulles allà darrere les torretes, que no amb les compres no les podia treure, i les vaig treure amb la mà. I es veu que hi havia un bitxo de gats. I a l'agafar les fulles, vaig agafar l'abella i tot, i em va clavar de picar aquí el dit. Havien picat vespes de les normals, velles de les de tota la vida. Hasta un borinot em va picar una vegada i no va fer tan mal. Però tota mena de bitxos. Però és que un mal...
Intens, no?
Vaig haver d'anar corrents al dispensari, em vaig posar gel, em vaig posar esprit al dispensari.
Sí, sí.
I però se'm va posar el dit.
Exacte, i si a més a més després puja els ganglis...
Quan estava allà al dispensari em va agafar una reacció al·lèrgica, em van haver de portar cortisona, van fer estar 3 hores allà, vaig estar no sé quants dies prenent cortisona.
És perillós. Però et van picar per un accident.
Perquè vas tocar... I aquest dit vaig estar potser 2 mesos, el dit em feia mal. No hi havia manera,
Sí. Clar, aquestes vespes, la diferència, aquí ens podíem allargar moltíssim, perquè aquest món és molt gran, Les vespes tenen un verí, a diferència de l'abella, no? L'abella té pitoxina i les vespes, i és beneficiós per nosaltres, si no ets al·lèrgic, i la vespa té uns components, unes proteïnes que són absolutament diferents a l'abella, són necrotitzants, no? I aleshores, bueno, això és la diferència. No hi ha cap benefici amb el verí de la vespa, perquè a més és bastant fotut, amb el de l'abella sí que és la pitoxina, i fins i tot depèn del tamany de la vespa, doncs té més càrrega de verí.
Jo les veig molt normals, aquelles ratlladetes.
Sí, la ratlla sí, negra, no?
Jo les veig a les teclòpies i no me'n vaig.
Sí.
No, 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 no em piquen.
No, poden picar-se.
Bueno, si no les allò, poden. Sí. Se senten amenaçades.
Exacte, però poden arribar a picar-te per involuntari.
No, m'han picat alguna. M'han picat, però a vegades allà a la piscina hi ha algun bitxo d'aquests, quan veig un bitxo per allà que n'era, que està viu, ho trec. Sempre el trec.
No, bé, ja puc bé, per si de cas.
Bueno,
l'aigua l'utilitzen per poder després fer-se un niu, no? Per poder fer la seva colònia, la casa de la colònia. També hi veuen elles, eh?
I les abelles
no es poden patir, eh?
Sí, tenia el dubte de el llevat, si ha de ser aquest de tapo o...
El que vulguis, pot ser llevat de pols o sí? Pot ser natural. Mentre que vagi fermentant i que això ens produeixi la fermentació, vagi dissipant-se per l'aire, ja ens va bé. Aleshores, bueno, hi ha aquest mètode, que és el trampeig, que ja us dic, s'ha de fer només unes temporades concretes a l'any, que és la sortida de l'hivern i a l'entrada de l'hivern, sortida de tardor. Després nosaltres, amb els nostres apiaris, ja fem un tipus d'altres trampes, que això per exemple es diu coldo. Això ho hem anat investigant, hem anat provant, a veure si anava bé, si no anava bé, i aquestes són les més eficients. Abans de que existís aquesta, en teníem unes altres, que es deien arpes, que eren unes arpes amb uns cables elèctrics, aleshores era positiu i negatiu, passava la vespa entre mig dels dos arcs, dels dos cables, tocava amb les ales i es quedava fregida. No? Aleshores hi havia prou de distància, com que és gran, perquè els altres passessin sense tenir problemes.
Mare
meva. Bueno, torna a parlar. Podem parlar de moltes coses, eh? O sigui, no
havia sentit a vegades que també mosseguen.
Sí, a veure, nosaltres quan fem una actuació davant d'un niu, nosaltres fem retirades de nius. Això que no ho senti ni el rei. Nosaltres, depèn d'on estigui ubicat el niu, fem un procediment o un altre. A mi m'agrada, sempre ho fem de nit, perquè de nit elles no volen, estan absolutament cegues i per nosaltres és molt més segur. I a més tenim l'avantatge de que estan totes dins. Vale? Si ho fem durant el dia, n'hi ha moltes que estan fora. Aleshores nosaltres ho retirem, però queden uns romanents fora, que aquestes tornaran i molestaran i no sé què. Nosaltres sempre ho fem de nit. I tenim diverses maneres de fer-ho. Una és amb foc, depèn de la ubicació, eh? La fem i amb un canó de foc, doncs li prenem foc a tot i així ja tot crema i ja no s'escapa ni una. Després ho podem fer amb verins, directament amb insecticides. No, el fum no serveix. El fum només, això és per l'apicultura, i el fum el que representa és que enganyem a l'abella. Estem dient a l'abella que hi ha un incendi, per això utilitzem també mates nostres del territori, perquè reconeguin l'olor del fum, no, diguéssim. Mm-hmm. Aleshores, i el que fan quan hi ha fum, primer és dispersar-se una mica i menjar aliment del seu. Aleshores, com que han menjat aliment del seu, tenen la panxa prou plena i no poden doblegar tant l'abdomen per l'hora de punxar. No, és tot una miqueta...
Les deixes adormides.
No estan adormides. Les despistes, les enganyes. L'apicultura, a diferència d'altra ramaderia, aquí estem jugant sempre a enganyar. A imitar la natura per poder nosaltres enganyar-la amb ella. No? Per això nosaltres utilitzem els quadros per poder manipular el niu sense fer-los mal. No? I per això estem tota l'estona... Fem una caixa que és una simulació d'un tronc, per exemple. No? Sempre és un engany constant, no? Per poder fer-ne.
Hi ha nius que estan molt inaccessibles.
De velutina. La velutina... Sí.
Això que dius tu...
Això són els grans drons, els nius.
D'anar-hi de nit i de...
Clar, nosaltres...
T'has d'enfilar si estan... Clar,
nosaltres... Això és una casa... Exactament, què podem fer?
Els pelles se l'emporten allà en un espai i el crema allà...
En una casa sí que ho podem fer. Ara, quan és bosc, aleshores ja entren els biocides. Ja entren fins i tot fusells d'airsoft, són fusells d'aire comprimit, amb una munició especial, que és un diàmetre força gros. Aleshores, el projectil és una bola de plàstic buida que nosaltres l'omplim de biocida. Aleshores, el congelem, aquestes boles, i quan disparem aquesta bola queda dins congelada i es va descongelant al cap de la nit. Llavors aquest verí es va sortint, d'acord?
Són maneres d'anar...
Si caces una reina o una pegotina normal, li fiques una gota sobre l'abella i quan va cap al niu i contamina les altres i es moren totes.
Sí, això se'n diu trollanes. Sí. No? Això agafem nosaltres... algú agafa i el que fa és, amb un salabre, agafa la pegotina i aleshores li posa una o altra substància, que és un verí. Aleshores aquesta pilotina la deixem anar i com que està espantada, fixeu-vos que nosaltres la manipulem, com que està espantada ja no ens fa ni cas, ens veu i diu, hòstia, m'he alliberat, me tiro. O sigui, no et vull ni picar, xaval. Aleshores se'n va al seu niu. Sí. I quan se'n va al seu niu, doncs amb aquell verí que porta a sobre, les altres li volen netejar i comences a contaminar-te. Però què passa?
Que
sí, és molt cruel, però és més cruel que se'ns mengin la nostra biodiversitat.
Home, sí, sí.
Sí que és veritat, eh? Tots són animals. I és una llàstima haver de fer-ho, sí. Però ja, així com ho diuen els barrios bajeros, antes serà tu madre que la mia, no? Pues jo vaig a per elles, abans de seguir les meves abelles. I això ho tenim nosaltres prohibit. Per què? Perquè quan tu fas aquest exercici, i això va molt bé perquè tu no has de saber on està el niu. Tu t'és igual, tu veus una rutina, l'agafes, la manipules i adeu-siau. Ja pot estar cap al nord, sud, a 200, a un quilòmetre, més igual. Què passa? Que com que no ho sabem, hi ha altres animals que sí que menjaran aquestes velutines. Poden ser mallarengues, no, Carles? Poden ser altre tipus d'insectes o animals mamífers o ocells que s'estan menjant aquella abella, aquella vespa contaminada.
Per les parets? Són llargandaixos, allò petit?
Sí, bueno, els dragonets.
Allò no...
No, pobrets.
No, aquests... no, pobrets. No, no. No, perquè són tan...
Ha, a vegades algun es fica dins una caixa i acaben fregits, també.
Carlos, doncs
així
es
mengen
aquests, no?
Aquí sí, els ballarols.
La ballarol.
Més que la ballarenga, no la ballarol. I també hi ha una altra bèstia que es diu ligot d'esper.
Ah, ligot d'esper.
Però no es queden a Piera. L'any passat, en èpoques que volen, vaig pujar a Picana Guirera i vaig veure una dotzena volant.
Sí?
Estaven de viatge i ja se'n anaven. I pensava, ostres, que es quedessin un parell o tres o quatre aquí a Piera.
Jo sé que aquesta madura, poder, i sí que hi ha parelles capes.
Sí, de ligot d'esper, que justament van a la brotina. Però, ostres, aquí a Piera només tenim la ballarol i a l'estiu.
Sí, exacte, pobret. A més, allà està xic i la gent no l'estima. A mi m'agrada la ballarol, no hi ha cap problema per l'apicultura de la ballarol. Dit això, està prohibit, però segurament els ajuntaments fan accions. Aleshores, els ajuntaments poden fer accions contactant amb les empreses de control de plagues, no? Que són els que tenen els permisos i la legislació ens els ajuda a poder afrontar-ho. Que per mi els hi falta una miqueta d'experiència, segurament ho faria molt millor un apicultor perquè es juga al pa i bueno, aquí tenim un regidor que ens pot dir què pot fer.
Primer de tot, doncs, agrair-les al Carles, no?, per aquesta gran explicació. Sempre prenem coses amb aquest tipus de cicles de formatius i de divulgació que es fan des de Piera Kilòmetre Zero. Aquí Piera, m'he documentat, abans de venir aquí, he començat a buscar informació. La vespa pilotina, el primer cas que declaren els agents rurals de Catalunya va arribar l'any 2012, aquí a Catalunya, primer cas, a l'Empordà, I el primer cas documentat que tenim a Piera és l'any 2019, i va ser un niu a Vallbonica, és el primer niu que es va detectar. Llavors, entre l'any 2019 i l'any 2024 es van detectar 42 nius. I doncs com funcionava fins l'any 2024? Cada vegada que hi havia una detecció d'un niu, la ciutadania doncs, avisava l'Ajuntament i el que es feia doncs, a cop de telèfon s'avisava doncs, o amb un apicultor o amb una empresa, una miqueta d'anar per casa. No?
Rurals també ho portaven al principi.
Al principi, com que tenia els agents rurals estaven molt serios amb això, fins que el tema de la vespa pilotina s'ha extès tant que al final han dit ajuntaments... Feu per vosaltres el marró, com sempre passa. Els ajuntaments sempre ens acabem agafant el que les altres no volen, moltes vegades. Llavors, a partir de l'any 2024, es va agafar i es va redactar un... Poso aquí, que sí, no?
Això,
sí, no, disculpa. A partir de l'any 2024, el que es va fer és... Vale, jo va fer les coses una miqueta amb cara i ulls. Es va contractar una empresa per redactar el plec de condicions per fer aquest servei. Es va contractar una empresa naturalista d'Igualada que es va redactar un plec de condicions. Val,
Per fer el control de la vespa virutina al terme municipal de Piera s'ha de contractar una empresa que faci això, 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 això i això i una sèrie d'actuacions. Vam ser un dels primers ajuntaments de Catalunya a treure d'una manera una miqueta professional això. Ho vam treure a concurs, es van presentar diverses empreses de Catalunya i va guanyar una empresa de Terrassa que es diu Ambient Servei, que és la que ens està fent el servei actualment. Aquesta empresa té un contracte per 4 anys, o sigui, fins l'any 2028 estarà operativa. A partir d'aquí es pot fer més concursos i es poden ampliar contractes, es poden anar fent coses. Llavors, aquesta empresa té com a missió durant tot l'any anar a fer tot el seguiment de les plagues, perquè té una consideració d'això, plaga d'això, però exclusiva de vespa virutina. Té 80 trampes fixes que va posant arreu del territori i a més doncs, fa serveis discrecionals de que cada vegada que s'ha de catumir doncs, va allà a fer el que s'ha de fer. Llavors, els ajuntaments podem arribar fins a un punt, però hi ha un altre que no podem arribar. Què vol dir això? Cada trimestre, més o menys, els tècnics d'Ambient Servei, que és l'empresa que va guanyar el concurs públic aquest, es reuneixen amb el tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Piera i analitzen el territori, doncs, com s'està movent la vespa virutina al nostre territori. També estem coordinats amb els ajuntaments al voltant. Al final, els animals no tenen de fronteres ni de termes municipals. I doncs què fem? Doncs, a mesura que va evolucionant l'any i de les trucades i els avisos i el que va veient les empreses que estan donant voltes, anem resituant aquestes trampes perquè siguin sempre el màxim d'efectiu possible. Llavors, cada vegada que algun vilatà doncs, detecta un rusc, alerta a l'Ajuntament, nosaltres passem l'avís a l'empresa i el que fa l'empresa és anar al lloc. Moltes vegades realment el rusc aquell és d'una vespa autòctona. Llavors, evidentment, doncs, l'empresa doncs, informa l'usuari, escolti, no entraré aquí perquè és una vespa autòctona i no li he de fer res. Si és el cas d'una vespa virutina, hi ha diferents camins. Es poden trobar que el rusc sigui accessible i que estigui actiu, perquè moltes vegades hi ha gent que escolta, aquí hi ha un rusc i es va i aquest rusc es pot viure al Carles, que el cicle és d'un any i aquest rusc està mort. O sigui, no hi ha activitat a dins i, per tant, simplement es té en consideració, tenim un mapa interactiu que estem constantment monitoritzant per on es va movent això.
Jo vull afegir una cosa, el comportament de la vespa asiàtica, clar, aquest és un territori nou. Aleshores, el comportament ha anat canviant respecte a el que tenen al seu lloc d'origen. Aquí al principi, el que ha dit la companya allà al fons, que es fiquen en llocs molt inaccessibles, molt amunt, però ara també es poden trobar arran de terra. És a dir, ara poden estar a qualsevol latitud per fer el niu, no per fer la colònia.
Correcte.
Aleshores, van mutant. I s'han trobat que si el niu no ha estat intervingut i és sencer, doncs hi ha algunes que queden hivernades a dins, perquè és el millor lloc per hivernar, perquè com que tenen un gruix bastant gros de paper,
hi ha prou aïllant,
aleshores es queden a dins. Aleshores, què hem de fer? Igualment, encara que no estigui hàbil, el trenques, perquè aleshores sí que entri el fred a dins. I ja està, exacte, que tinguem. Però s'han de trencar. Ara la nova manera de fer, l'estratègia normativa és niu detectat, niu trencat. Estigui neutralitzat o no, és igual, el trenquem. Perquè aleshores no serveixi de reservori.
Perquè les nostres no es queden a dins.
No, les nostres no. És que, com que som molt territorials, desplacen altres espècies. Sobretot les autòctones, no? Veuen un niu així i ja no anien. És més, hi ha, de les trampes que hem vist, ara ja han inventat uns globus, que són uns globus, són un globo que imita el niu d'una vespa asiàtica. Aleshores tu el poses al jardí, i no els vindran, perquè veuen, se'ls creuen que hi ha un niu d'una altra colònia i ja no en tenen. Ho podíeu provar.
I quin color?
No, el color d'aquí.
Doncs
és exactament igual que un niu de glutina, és de color marró amb els seus... Imita perquè elles diguin...
No sé, així n'hi ha de
glutina. No, nada. Això... Per Amazon ho trobaràs. Per Amazon.
Amazon.
Aquests jocs.
El 24 n'hi havia molt poquetes.
Llavors, amb els rus que es detecten, aquells que es poden retirar, es retiren, i hi ha alguns que queden totalment inaccessibles. Jo me'n recordo, l'any passat en vam trobar un a una torre de mitja atenció al Badorc, i estava a la part de dalt. I clar, evidentment, era un perill molt gran pels operaris, és que no es podia ni acostar. Llavors, moltes vegades el que es fa és amb fusell I a més s'aprofita també per trampeig, per mirar si s'ha quedat alguna, doncs mirar de caçar-la. I les empreses aquestes, evidentment, fan servir doncs, uns productes que s'encarreguen d'agafar i de...
No m'havia trobat, eh?
Que caigui només la vespa, doncs, de lutina. Llavors, amb les trampes aquestes que estan penjades, no sé, segur que no heu vist, el cul és de color groc i la tapa dalt és transparent. Aquestes són les municipals, diguéssim. Aquestes trampes cada regularment, sembla que és cada 10 dies, una cosa així, que van fent la ronda, les van canviant el líquid i cada vegada que les obren fan un conteig. I van veient doncs, a veure què ha caigut allà dins. I llavors, en funció de com va evolucionar, doncs, és, al final és un joc de guerra, eh? Van adaptant. Llavors, els ajuntaments podem entrar a tot arreu sempre i quan sigui de domini públic. Què vol dir això? Que moltes vegades truca un veí i diu, escolta, que al jardí de casa meva estic veient moltes abelles. Sí. Llavors enviem a l'empresa i diu, no veig res, però mira, veig que el seu veí té el rusc. Clar, l'Ajuntament no pot entrar a una propietat privada a la Brava a fer una cosa. Llavors, què és el que ens toca fer? A l'empresa aquesta, primer, s'assegura que és de vespa asiàtica, perquè si no, doncs, el cas queda aquí. Llavors, ens fa un informe. Amb aquest informe, l'Ajuntament requerim a la propietat, al veí que té aquella parcel·la, o si és un terreny rusc i el propietari forestal, que té això d'aquí, que faci el favor de treure-ho. Què acaba passant? Doncs que no ho acaben fent perquè els fan els sords, o perquè els hi fa mandra, o el que sigui. Llavors, que ha de fer l'Ajuntament? Ha d'actuar de forma subsidiària. O sigui, vale, no has contestat en un termini, són 15 dies, ara puc entrar jo. Acostumem a no entrar a la propietat per no liar-la més, o sigui, si és la tanca d'una casa m'evitem entrar i a distància ens el carrer. Si és una zona de domini públic, mira, un dels últims casos que recordo és aquí, a l'escola Bressol. A la part de sota, la reixa, ja es va fer un rusc i vam haver d'aixecar el falster, bueno, va ser una aventura treure allò. Però són actuacions que es poden fer, però sempre limitats en l'àmbit públic. O moltes vegades ens truca un veí que, escolta, que el jardí de casa meva m'acabo de donar compte, o a la xamaneia, m'acabo de donar compte que hi ha vespes i diu, això és casa seva, jo com a administració no puc entrar aquí dins a fer aquesta actuació, però l'Ajuntament et dona uns telèfons de contacte a diferents doncs, a empreses especialitzades, posis vostè en contacte i parli suc. Però igualment, passem nota a l'empresa que ens fa el control perquè tinguin constància, mira, aquest veí ha detectat això d'aquí, sapiguem que per aquí hi ha una colònia, per tant, doncs estigueu una miqueta al cas d'això. I bueno, això és l'estratègia que s'està duent almenys des de l'Ajuntament de Pia, en aquest cas. I bueno, i tota aquesta informació i tot aquest plec de condicions perquè l'empresa entri i tot això, jo mateix ho he compartit amb els meus regidors homònims dels municipis veïns, perquè si Piera es fa molta feina per reduir aquesta plaga, però amb Esquefa, per dir una cosa, no fan res, doncs malament. I llavors, al final no acabarem mai.
Sí, ha de ser una cosa més global.
Sí, sí.
Està tothom implicat. Sé que van començar els plaets també amb el Bruc, això fa parell o tres anys, i van anar començant estrenent per les zones.
És molta feina. Al final, l'empresa aquesta és això. Segur que l'heu vist, és una furgoneta blanca que posa a mi el servei amb una fulla al costat.
Sí.
Al final, les empreses estan fent el servei, són 30.000 euros anuals.
Nosaltres som aquests, eh? Aquesta vella.
Sí.
Biodiversitat.
Fem el de Romassa.
Sí, sí. Hòstia. Teniu alguna pregunta? Sí.
A mi fa com començar a mirar que a la moment estigui, no sé ben bé diferenciar la vespa Crabro,
sí.
La Xana,
sí.
De la Velutina. Només per això de les potes que has dit, del color.
I la...
La Xana fa ruscos també, igual que l'altra.
Sí, 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 sí. Es fa molt igual. No. La Xana, a més, el fa més allargat. I la Xana pot entrar en més cavitats. En canvi, la Velutina el fa rodonet i només entra per un. El va canviant. El niu de la Xana, per exemple, el van construint conforme es va fent gran i van ampliant-lo per la part de sota. En canvi, la Velutina... fan el niu com si fos una espiral. Aleshores, imaginem que és una espiral, sí? D'acord? Doncs aleshores van destruint la part de dins i ampliant la part de fora. Què aconsegueixen? Doncs que mai estigui descobert.
Ah, sí?
Que llesta. És una enginyeria una miqueta. Enteneu el que us estic dient?
Sí, sí.
O sigui, van destruint per fora, o sigui, van destruint per dins i van construint per fora. Així van eixamplant.
La nigritòrax, que és la velutina, és nigri, és negra, és molt negra. Aleshores, sí que és veritat que podràs poder dos vessants aquí de nigritòrax, que una serà un color més taronja i una altra un color més groc. Aquí tenim, diguéssim, dos famílies de velutina. I és veritat que és molt més negre, amb el cap normalment taronja, i l'abdomen és a la part de baix, d'acord? La part de baix és de color taronja o groc. I aleshores l'escarra, la xana, és tota més groga i el cap també és més groc. De mida són bastant similars. Jo us diria, és que no he posat el meu Instagram ni el meu telèfon, però no mateu mai res. Sempre pregunteu a veure què és. Aleshores, vosaltres, jo faré el telèfon estupendament, si em pregunteu i veiem que és una xana o una velutina. És igual, però sempre pregunteu-nos-ho.
Jo sóc el primer, moltes vegades envia whatsapps i li dic, sí. Carles, què és això? I no, aquest, deixa-la.
Sí, mireu, hi ha una espècie de papallona que la gent em tocava perquè es van espantar moltíssim.
Va. Veieu? Això d'aquí baix?
Sí. Això és una papallona.
Oh, que
mona. És un mitjo així i clar, imiten els colors de les vespes.
Centímetro,
eh? No, més groc. I aleshores, igual que els sírfids, no? Els sírfids són mosques, sí, sí, que imiten els colors de les vespes, no? Això és perquè no tinguin elles problemes i vagin per la vida de guais. Doncs això és una papallona, això és una arna. I és així de grossa. I aleshores, quan em van trucar, estava a Sant Jaume, i em van trucar, hòstia, hi ha un bestiar molt gros. I justament estaven aparellant-se. Sí, sí, és autòcton, sí, sí. Tot això és autòcton, tot, menys aquesta d'aquí dalt, la resta és autòctona. Veus, la xana és aquesta, sí, eh? Sí. La xana és més groga i el cap hauria de ser una miqueta groga a vegades, depèn de si és massa o no. Però veus la diferència, que la velutina és molt més negra i té, que això també costa més a veure, però té un rivet groc, és com si tingués un cicló. Però és molt fi, eh? I després el color taronja aquí baix.
I té un pic allà que pica.
Hi ha algunes que sí, algunes que
no.
Depèn de si són mascles o femelles. I les potes sempre són la mateixa. Sempre. Els caps sempre l'havien.
I això que es fa arribar a la gent que són tan perillosos que pots arribar a morir de picada? Et diuen la vespa assassina.
Diuen vespa assassina pel tema d'abelles.
Sí, però sembla que a nosaltres també ens pot matar.
Home, jo una amiga li va picar aquí a casa de
l'Ecla i per això he sentit com que...
Qui mor per culpa d'una velutina, qui mor per culpa d'una velutina, podia morir per culpa d'una abella, per exemple. Perquè és l'al·lèrgia que tens, no?, en aquest bitxo. Sí que és veritat que la velutina, al ser més gran, té més càrrega de verí que no pas qualsevol altra.
I fa més por.
Fa molta més por, la gent, clar, és que el missatge aquest d'alerta de que ens menjaran, no, és que elles no veuen a la gent i van a
els mosquits també hi ha, els mosquits que...
És que, mira, el mosquit és l'animal que més persones mata
al món. Això, per això.
Malalties que...
Sí, però per les...
Carles, pots posar la tercera allà on hi ha els nius aquells petits?
Sí.
Aquests dels forats petits, d'aquests he vist molt, ara sé un lloc que n'hi ha molt. Això és de velutina, no?
No.
Això no?
Tot això és autòcton. I tot això són alfareres, li diuen. Són vespes de diversos tipus. Normalment sempre trobes aquest tipus de vespa, que és l'autèntica. La que té una cintura de vespa, que sembla que sigui un palet, no? Un pal, no? I aquestes, totes són autòctones. Totes. La velutina fa el seu niu de paper, de cel·lulosa.
Tamisaires, les autòctones, que són de piera.
Exacte, totes aquestes són tamisaires. Sí, sí. Aleshores, depèn de l'espècie, et fan d'una manera o d'una altra. I la veritat és que és preciós, és molt xulo això, veure com... I justament quan tu veus això, tu pots estar mirant-les i ella està treballant i no et fan res. És que pots estar allà al davant. Per això és bonic, no?, poder veure-ho.
I realment tenim por perquè no ho sabem. No saber-ne doncs, sempre ens fa por. I hem de tenir calma, perquè és que realment... Aquí hi ha un company que em diu que s'havia posat un niu de vespes. I és possible que puguin arribar a picar. Si tenim això, doncs no hi ha altra remei que treure'l. Però si te localitzem un niu i sabem que està allà i prenem una certa distància, i podem conviure perfectament. Jo... Tapa les orelles, no sé com. A casa meva, que és bastant a prop d'on treballa l'Àngel, al meu balcó hi faig venir abelles cada any. Jo convisc amb un eixam d'abelles al balcó de casa. I no em fan res, no vaig entratge, i tinc gats i tinc gos. I aleshores tu pots conviure amb aquesta gent sempre i quan el respectis i elles no et vegin a tu com una amenaça. Sí que és veritat que jo després agafo el rusc i me l'enduc, eh?
No, però dono fe que des de dalt al terrat de l'Ajuntament es veu.
Sí. Vegades...
No, perquè jo l'he vist, però a vegades estàs allà doncs, a parlar amb el terrat. A vegades, sí. Perquè l'Ajuntament a Pires només hi ha un búnquer, no hi ha gairebé cobertura, i a vegades els regidors o algú ha de pujar dalt de tot el terrat per trucar, i es veu el rusc i es veu activitat, i mai ningú s'ha queixat, eh?
No, és que no entra ni a casa.
No, clar, no una família que va conviure quasi un any amb el niu a la làmpara, perquè els hi feia gràcia.
T'has menjat? Sí? Et menges una abella.
Les vespes tenen un cicle d'un nen. Si nosaltres tenim abelles que entren dins una casa, sí, que no, pel sostre o el que sigui, ja m'ho diria que els hi fa gràcia, perquè realment les abelles van a un lloc bastant inaccessible, tot i que sigui que la nostra, molt inaccessible. I la gent diu, em fa gràcia, no em fan res i tal. Home, no deixen de ser insectes, i vulguis o no, sí que pots tenir un problema, però no és un problema físic, eh? És un problema ja estructural, no? Jo he tingut gent que m'han trucat i tinc goteres, i no eren goteres, era que regalinaven mel del fals sostre, perquè els nius són com un pulmó, no? O sigui, petit, aleshores va passar l'any, vam fer molt gust gran, agafant provisions, hi ha molta gent i tal, ens arriba l'hivern, aquella població mengua, queda descobert molt de rusc, que també hi ha mel operculada, i allò es desprèn, acaba desprenent, i acaba sent un follon, no? I aleshores també tenen, les abelles tenen els seus depredadors i les seves malalties, no? tenen una arna que els hi menja la cera,
ai, per favor.
Sí, és molt marrano. Després tenim malalties com el loque americà, que es fa la cria.
El què?
Loque americà.
Loque.
El loque. És una malaltia que es fa la cria de l'abella. Fa molt malbé. I el loque no hi ha solució. Després hi ha barroa...
No expliquis més, que ens agafarà una altra. Anem a cantar-ho amb tot arreu.
I quan estem de pícnic venen les avispes allà, que fan por, no? Estàs menjant i dius, hòstia, és que no se'n va.
Portar-li un tàper per elles.
Però d'algú especial que els agradi molt.
Dolç.
Pernil dolç.
Sí,
pernil dolç.
Pernil dolç, una bogeria. Pernil dolç, fins i tot, no cal ni que el tallis, ja s'ho treballen amb elles.
Jo ho he fet, això, de portar menjar per elles.
Sí.
La veritat és que va genial. Un tall de pernil salat. I elles
mateixes,
que
les veus,
que fan
quadradets. Perfecte. Estàs dient això, que i no tenia cap problema i ella estava buscant un recurs, no? I fins i tot estava molt costat i no passa res perquè no la defensa, no té cria defensant aquí,
sí,
hi ha pernil, si no hi ha res, hi ha pernil, aquest pau no fa res, doncs vinga, vaig tirant, no? I això, quan és la convivència,
hem de fer
que
va
aquesta fòbia que tenen els
insectes,
la
fòbia.
Està bé, perquè això no ho sap. Adéu. Bona nit.
Està molt bé, eh?